Esport al nostre poble, amb Francesc Callau.
Què tal? Molt bon dia, benvinguts a l'Esport al nostre poble, benvinguts al repàs de l'actualitat esportiva de la Gala Ràdio, que avui passa per repassar el que van fer els equips del futbol base de l'Ametlla de Mar el passat cap de setmana. Tindrem ocasió de repassar resultats i classificacions, parlar amb els entrenadors del juvenil i del cadet, Juanjo Balfegó i Àlex Gómez, i a la vegada també parlar una mica de com estan totes aquestes lligues de futbol base. I també tindrem ocasió avui de rebre a Joan Josep Callau, el biker calero, que la setmana passada va estar recorrent el desert marroquí i participant en la cursa extrema de BTT Titan Desert. I amb ell parlarem de les seves experiències, de com van a la cursa, dels resultats. El tindrem amb nosaltres aquí a la Cala Ràdio. Per tant, benvinguts a l'Esport al nostre poble. I com diem, comencem. I si repassem el que van fer els equips de futbol base, comencem pel juvenil, a la primera divisió juvenil grup 11. El juvenil de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar va guanyar de nou per 2-1. Recordem que va debutar amb victòria al camp de l'Ulldecona. Aquesta ocasió s'enfrontava al Jesús i Maria aquí a casa, assolint també una victòria important que el situa com a líder en solitari de la classificació, tot i que és aviat per a donar importància en aquesta posició, però sí que és important haver aconseguit dues victòries en els dos primers partits de Lliga. I això que el Jesús i Maria es va avançar en el marcador en el minut 22, tot i que abans del descans Ousen Jalou aconseguia l'empat a 1. Era el minut 44, just va ser un gol important per als caleros. I en el minut 60, ja la segona part, Denis Margalef establia el 2-1 definitiu. Un partit en el que la Cala hagués pogut decidir ja a la primera part un resultat i un marcador favorable, la manca d'encert no va permetre i li va tocar amarrar-se els matxos i treballar per aconseguir aquesta victòria. La resta de la jornada va ser la següent: Camarles 1, Ulldecona 4 i Amposta 1, Gandesa 1. Es va ajornar el partit entre l'Escó i el Santa Bàrbara i el Tortosa A i la Rapitenca B van descansar. La classificació està encapçalada per l'Ametlla de Mar, que té 6 punts, seguit amb 4 del Gandesa, amb 3 Rapitenca B i Ulldecona, i també l'Escó, amb un punt l'Amposta, i tanquen amb 0 punts. És veritat que encara no ha debutat el Tortosa A. També té 0 punts el Jesús i Maria, el Santa Bàrbara i el Camarles. Tot un despropòsit, perquè hi ha equips que encara no han jugat cap partit i d'altres que han jugat els dos que tocava. El pròxim cap de setmana els caleros juguen dissabte al matí al camp del Santa Bàrbara. Nosaltres hem parlat amb Juanjo Balfegó, entrenador de l'equip. Juanjo Balfegó, bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, dos partits, dos victòries. Este dissabte vau guanyar el Jesús i Maria 2-1. Suposo que content per aquestes dues victòries en els dos primers partits de Lliga.
Bueno, molt content la primera jornada, perquè el partit va ser molt complet i vam jugar molt, molt bé, vam mereixer molt la victòria. No tan content al segon partit d'esta setmana, el Jesús i Maria, tot i que també seria injust dir que no vam mereixer guanyar, perquè vam tindre 5 o 6 ocasions claríssimes davant del porter, quasi, no sé si 3 o 4, uns contra uns, un pal. I el Jesús i Maria mos va xutar una vegada sola entre els tres pals i mos va fer el gol, però el joc que vam desenvolupar no té res a veure amb el que vam veure la setmana abans, i per a que l'equip tingui que créixer el que tenim que fer és intentar millorar setmana a setmana. I per a mi el joc, l'actitud que vam tindre aquesta setmana no, no és incorrecte, vull dir, no és dolenta, però la manera de jugar, el col·locar-nos, estàvem totalment perduts, tot el treball tàctic que fem no el vam fer, i aquestes coses a mi són les que em preocupen, perquè si volem fer alguna cosa que estigui en mig bé a la llarga, tenim que fer les coses ben fetes, perquè si no, després els punts o les victòries aquestes que tens una miqueta així a repel no te donen la força per a poder fer un bon paper en tota una temporada sencera.
Bueno, Jesús i Maria es va avançar al marcador i vau poder empatar abans de la mitja part i després doncs, vau poder fer el segon gol. Per tant, és a dir, com a mínim es va poder remuntar un partit que anava a la contra, diguéssim.
I ells van fer el seu partit i a la primera part van fer el seu joc, treien la pilota des de darrere, a nosaltres ens va costar moltíssim pressionar-los, ens va costar moltíssim contrarrestar la seva sortida de pilota, però tinc que ser sincer, vam tindre 3 o 4 ocasions per acabar el partit a la primera part. I clar, quan aquestes coses no les fas, ells se van avançar l'únic xut que van tindre, un contraatac que també el van fer molt ben fet, i la veritat és que tu saps que el Jesús i Maria sempre és un equip incòmode, els xiquets del Jesús i Maria van treballar moltíssim, van córrer molt, però nosaltres no vam estar tampoc a l'alçada del que demanem als nostres jugadors en partits com este, però bueno, saps que les coses a vegades venen com venen, els altres equips també t'encomanen la seva manera de jugar una miqueta i a vegades no estàs tot còmode dins del camp. El que hem de fer és ara la setmana que ve al camp del Santa Bàrbara pues, intentar tornar altra vegada al que vam fer el primer partit, perquè també serà un partit molt batallat, perquè el camp és molt petit i mos tocarà lluitar i ficar el cos, i serà una lluita cos a cos, i tenim que tornar altra vegada a la senda del que vam fer al començament per a tornar a agafar el bon joc i el ritme bo.
Clar, dos partits, dos victòries, esteu líders a les altures que està o a l'alçada que està el campionat. Suposo que no deu voler dir res, perquè entre altres coses encara no us ha donat temps a agafar la, diguéssim, a prendre la mida a la categoria, no?
La situació a la classificació és una anècdota pura i dura. No ens hem enfrontat en tots els equips. Sí que te tinc que dir que jo en dos partits prefereixo tindre els dos guanyats que no pas un guanyat un empatat, o un guanyat un perdut, o els dos perduts. És evident, però tu saps que fins que no ens enfrontarem tots els equips, sobretot a la primera volta, i la classificació no començarà a marcar una miqueta el que s'espera d'ella. Per tant, ara estem en una situació de que no sabem més o menys d'indecisions, que no sabem més o menys per en quin lloc serà el nostre, però bueno, sabem que està l'Amposta, sabem que està el Tortosa, Gandesa té bon equip, Ulldecona té equipàs, està molt complicat, però bueno, és el grup que ens ha tocat i és el que tenim que lluitar. Vull dir que nosaltres de problema en això no tenim cap, intentarem competir cada partit intentarem ser el més incòmodes possible per als rivals que realment han fet equip, penso jo, per a pujar de categoria, com Tortosa A i Amposta A, entenc.
Bueno, pròxim partit Santa Bàrbara, un equip que té 0 punts. És veritat que a diferència nostra ha jugat un partit, perquè cada jornada ve que en aquesta categoria descansen dos equips. I, clar,
I perdona, i gràcies.
I gràcies.
Perquè això és un xou. Sí. Vale, però és igual, això ja ho parlarem un altre dia.
Ja, bueno, ja ho vam parlar, sí, abans de començar.
El xou és de categoria, ja ho parlarem,
sí,
un altre
ja
dia.
Parlar. Però bueno, en principi pareix que no ha de ser un dels equips que estigui a dalt dels que tu anomenaves, no?
A mi me n'han passat tantes que no me'n fio de ningú. Així és que no. És un camp molt menut, un camp molt peculiar, on ells segur que sabran jugar, i al que els tenim el màxim respecte, i que anirem allí en tot el que podrem per a intentar treure els 3 punts amb tota la humilitat.
I si poden ser 3 partits, 3 victòries, doncs això que porteu per davant, no?
Bueno, ara el que hem de pensar és que anem allí i que tenim que intentar guanyar allí, que serà prou complicat, i després, quan acabi el partit, si vols, parlem de tot aquest tema.
Molt bé, perfecte, Juanjo, gràcies i sort.
Vinga, gràcies, adeu.
I si parlem de la categoria cadet, els de l'Ametlla de Mar van guanyar 0-11 al camp del Mur a la Nova Atlètic, refent-se de la derrota per 5-1 que havien tingut el cap de setmana anterior al camp del Batea. Els caleros van trobar-se davant un equip fluix, en el que van superar en tots els camps i en tots els àmbits del partit, una golejada que, bueno, que va ser possible gràcies a Dos gols que va fer l'Eric Borràs, també en va fer dos Joel Sabater i dos més Genís Margalef, i també van marcar Àlex Estrada, Aleix Garcia i Marc Llambric, a més d'un gol en pròpia porta que es van apuntar els Caleros. Un partit sense massa història que permet al cadet sumar els tres primers punts d'aquesta competició. Els resultats que es van produir a la categoria van ser els següents: Amposta B 10, Arnes 0, Rapitenca C 1, Ascó 3, Futbol Formatiu Terres de l'Ebre B 1, Batea 3 i, com hem dit, el Móra la Nova 0, l'Ametlla de Mar 11. Es va ajornar el partit entre el Gandesa i el Tortosa B i descansen l'Ebre Escola Esportiva B i el Sant Jaume d'Enveja. La classificació està encapçalada pel Batea i per l'Ascó, tots dos tenen 6 punts, seguit del Tortosa B, Amposta B, l'Ametlla de Mar, Gandesa i Arnes amb 3, i tanquen el Futbol Formatiu Terres de l'Ebre B, el Sant Jaume d'Enveja, la Rapitenca C, l'Ebre Escola B i el Móra la Nova Atlètic amb 0 punts. El pròxim partit dels Caleros serà el dissabte a les 3 de la tarda, en principi, al camp del Tortosa B. Hem parlat amb l'entrenador del cadet, amb l'Àlex Gómez. Àlex Gómez, bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, la setmana passada havíem de lamentar una derrota per 5-1 al camp del Batea.
Sí.
Un equip fort. I esta setmana, bueno, hem de celebrar un 0-11 al camp del Móra la Nova. No sé si és que el Batea era molt fort i el Móra la Nova molt fluixet, tu ens ho aclariràs.
Sí, mira, bueno, el Móra la Nova, pues bueno, no va ser tampoc un equip molt molt fort. Eren també un equip bastant de primer any. Que bueno, va fer un plantejament en principis, bueno, va fer el plantejament que ell sol fer, no? Sortim un sistema 4-2-3-1 i el que sí que és veritat és que nosaltres vam sortir molt forts, veient el que ens havia passat la setmana anterior, que vam sortir una miqueta endormiscats, vam sortir molt, molt forts i els vam tindre des del minut, els vam tindre tancats al seu propi camp i no res, amb 5 o 6 minuts ja guanyàvem nosaltres 0-2. I això, evidentment, això desmoralitza moltíssim amb un equip. I així va ser el Móra va vindre avall i després va ser tot molt més fàcil.
En tot cas, després de la derrota en el primer partit de Lliga allà, suposo que aquesta victòria tan clara us anirà molt bé, no? Sobretot també, sobretot als xiquets, no?
Sí, sí, això sempre va bé, evidentment, una victòria sempre va bé. El que passa és, bueno, que hem de ser també... hem de ser realistes i hem d'intentar que els xiquets fer-los xafar de pous en terra. Ni abans érem tan dolents amb el 5-1 en contra, ni ara som tan bons amb el 0-11. Hem de buscar un equilibri. Al final l'important és nosaltres tindre una personalitat pròpia, tindre una forma de jugar pròpia. És igual del resultat. El resultat vindrà en funció de com nosaltres juguéssim, no? I crec que, bueno, que el primer partit els xiquets no es van desmoralitzar tampoc, perquè ells van ser conscients de que vam cometre molts errors i veuen que l'entrenament estem entrenant bé i ara estan contents, però tampoc no estem eufòrics al 100%, perquè també som conscients que trobarem equips molt durs com poden ser el de la setmana contra el Tortosa, i la nostra feina és també intentar buscar una miqueta i fer una miqueta un termòmetre del vestuari, ni enfonsar-se la setmana passada ni ara ser eufòrics, podríem de buscar un equilibri.
Bueno, en tot cas, un 0-11 que, bueno, partits d'això sempre van bé. És veritat que el que comentaves, no? Pues lo Móra ja va perdre a la primera jornada 1-6 a casa, i vulgues o no, pues ja et demostra que no serà dels més forts de la categoria. Però va bé per a agafar rodatge, suposo, no? Per a que vagin agafant, sí, confiança als jugadors, creguin en ells, no? Per afrontar els pròxims partits.
Sí, així és. Aquest partit va bé per això que dius tu, per a intentar donar minuts a tots els jugadors, que això és molt important, donar minuts, intentar recuperar algú que està lesionat, confiança en aquell jugador que perd la confiança. Però a mi, sobretot, el que més me disgusta o el que més me fa intentar lluitar és que ahir va haver un moment que, que veient el resultat, pues, hem de començar a oblidar-nos ja de voler fer la guerra pel nostre compte i pensar de forma individual, i hem de pensar de forma col·lectiva. Això ens va costar una miqueta, perquè després és normal, són xiquets amb un instint depredador brutal, perquè ells fan un gol i bueno, i van en busca del segon i després van en busca del tercer, i així no pararien mai, però el que no podem deixar mai de perdre en altres és la nostra forma de jugar, la nostra forma d'entendre el futbol, i ahir pues, mos va servir per això, perquè sí que vam fer-n'hi 11, però van haver moments del partit que vam renunciar a jugar com nosaltres sabíem, i evidentment jo com a entrenador, des d'aquest punt de vista, no estic ni content ni satisfet, perquè al final a mi important és que juguin bé, fessin un bon futbol i després evidentment guanyar, però a mi guanyar 11 o guanyar per 4 m'és indiferent. Va un moment que vaig oblidar-me una mica del resultat i me volia focalitzar en el que has dit, a donar minuts als que en tenien menys, que agafessin també dinàmica de joc i després que evidentment nosaltres ja som com a bloc i no com a individualitat.
Pròxim partit contra el Tortosa B, esta setmana no sabem, ajornant el partit, no sabem com va anar. La setmana passada li va fer 11 a l'Ebre Escola.
Sí.
Bueno, és l'equip B d'un gran, doncs, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, i hem jugat contra ells nosaltres a pretemporada. Vam jugar pretemporada contra ells en un torneig a Jesús Catalònia. Un partit, bueno, un partit de, em sembla que eren 2-20, ens van guanyar ells 3-1, i ja els hem tastat. Sabem que són molta gent, bueno, són molta gent segon any, tenen un bon nivell, són intensos, juguen fort, però bueno, però nosaltres també et puc dir-te que pretemporada, tot i haver perdut 3-1, va ser el partit que més em va agradar, que vam fer nosaltres, vull dir, vam estar molt bé, vam tenir la nostra oportunitat inclús de, amb el 2-1, d'empatar res el partit, i vam jugar molt bé. No sé, cada partit és una història, ja veiem què ens trobem allí. Juguem dissabte, si no recordo malament, a les 3 de la tarda o 3:30, fora, i sempre ens costa a nosaltres més adaptar-nos fora, però dic, bueno, és un dels equips forts que estirà allí dalt, i els hem de jugar tots, i nosaltres, evidentment, estirem allí per donar la sorpresa.
Doncs Àlex, moltíssimes gràcies i molta sort de cara al pròxim partit.
Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Vinga.
I seguim parlant de futbol base, ho fem parlant de l'infantil, que en aquesta ocasió va caure golejat per 5-0 al camp de la Rapitenca B. Els caleros van encaixar el primer gol molt aviat, al minut 11, i tot i mantenir aquest resultat durant la primera part, pues, a la segona part, amb 2 gols en 2 minuts, pràcticament temps de començar, el minut 38 i minut 39, i després un altre en el 41, és a dir, amb, com aquell que diu, en 3 minuts van encaixar 3 gols, allí se'n va anar el partit i les possibilitats de puntuar ja el 5-0 el van encaixar en el minut 62 de partit. Una llàstima per com va anar la primera part i, en tot cas, pues possiblement una golejada immerescuda bueno, a vegades passa als partits que desconnectes 3 minuts i quan te'n dones compte t'han fet 3 gols. Per tant, Rapitenca B 5, l'Ametlla de Mar 0. La resta de resultats que es van produir van ser els següents: Roquetenc 0, Terres de l'Ebre A 7, la Sénia 10, Olímpic Mora d'Ebre 1, Ascó 0, Ebre Escola Esportiva 4, Tortosa B 3, Aldeana 6, Alcanar 1, Amposta 15, i en aquest cas pues, va descansar en aquesta jornada el Jesús Catalònia. La classificació està encapçalada per l'Amposta i la Rapitenca B, que tenen 6 punts, seguit amb 4 de la Sénia, 3 punts per al futbol formatiu Terres de l'Ebre, Ebre Escola Esportiva, Aldeana i l'Ametlla de Mar, que és setena, 1 punt per al Jesús Catalònia, que té, com hem dit, té un punt d'un empat, i a partir d'aquí Roquetenc, Ascó, Tortosa B, Olímpic Mora d'Ebre i Alcanar, que no s'han estrenat a la seva casella de punts i tenen 0 punts. L'infantil jugarà fora de casa el pròxim cap de setmana, concretament a Tortosa, davant de l'Ebre Escola Esportiva, un equip que porta els mateixos punts que els caleros. I ens queda repassar el futbol escolar, el primer partit que de la Lliga. Recordem que el Llobarrets va haver d'ajornar el partit a causa de, bueno, del confinament d'algunes classes per Covid a l'Ametlla de Mar. Ja es van haver d'ajornar els dos alevins, que el partit que havia de disputar l'Alevi A a la Ràpita i el que s'havia de disputar aquí de l'Alevi B amb l'Ebre Escola se van haver d'ajornar pel mateix motiu, però sí que, bueno, sí que va jugar el prebenjamí Saitonillos, que es va imposar per 5-3 al Tortosa Ebre. Bon començament per als Saitonillos en el seu inici de campionat, en el seu inici de competició. I com us havíem dit, el biker Calero Joan Josep Callau va finalitzar divendres passat la Titan Desert. Va arribar a la meta de l'última etapa, la que transcorria entre Erchevi i Mahadit de 74 quilòmetres a la 8a posició, després d'haver sortit el diumenge anterior de, bueno, en tot cas, en la primera etapa. El de l'Ametlla de Mar ha acabat la Titan Desert a la 7a posició de la classificació final de la categoria Adventure i a la 161a posició de la general individual. Cal dir que aquí a la general individual hi entren els que competeixen, els bikers professionals. Finalment, Joan Josep Callau ha complert amb el seu objectiu de finalitzar la cursa en la seva primera participació. Prop de 600 participants van prendre la sortida en la primera etapa, només 288 han pogut arribar a la meta de Mahadit. La Titan Desert és una cursa extrema en BTT de 639 quilòmetres de recorregut pel desert del Marroc, repartits en 6 etapes. A la categoria Adventure, per exemple, en la que competeix Joan Josep Callau, no es permet cap suport extern i els participants no poden rebre cap ajuda ni mecànica, ni física, ni de cap tipus durant tota la cursa. Joan Josep Callau, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I benvingut.
Moltes gràcies.
I felicitats per haver complert amb el teu objectiu d'acabar la Titan Desert.
Sí, la veritat és que sí, que molt content. Moltes gràcies.
Quines són les teues sensacions una vegada han passat estos dies? La cursa es va finalitzar divendres passat. Has tingut temps de reflexionar, has tornat a casa. Què és el que et deixa després d'acabar la cursa? Quines són aquestes sensacions?
Bueno, les sensacions és que m'enduc pues, molt bons records, no? pues, de tota la gent que he conegut, de les sensacions en carrera, no? amb veure tots els paisatges i sobretot quan he arribat aquí, pues, bueno, pues, lo que li diu de la gent, no? I de com m'han apoyat i m'han seguit, més, bueno, això no té paraules, tu.
Bon, anem a l'inici. Te vam tindre aquí uns dies abans de marxar cap al Marroc, una de les curses més dures del panorama mundial, 600 i pico, 39 quilòmetres, si no recordo malament, repartits en 6 etapes pel desert del Marroc, 600 participants, diferents categories, i tu il·lusionat en anar cap allà, en la incògnita de saber, perquè era la teva primera participació, i en un únic objectiu, que era finalitzar la cursa en la teua primera participació. Això s'ha complit. Després de viure aquesta experiència, més enllà de la satisfacció d'haver arribat, la cursa és el que tu t'esperaves? És molt més del que t'esperaves? Hi ha molt de mític que no s'acaba complint? Expliquem-nos.
Bueno, la cursa, jo sempre dic que una cursa se la fa dura un mateix, no? Perquè depèn de la velocitat que vagues o de l'umbral que tu vagues amb les teves sensacions, no? Pues te la fas més dura o no. Però sí que, ostres, jo no me l'esperava, eh? No me l'esperava així i ha sigut durilla, sí.
Una etapa que es reparteix, com hem dit, en 6 etapes i que no volem dir que cada etapa sigui diferent, però sí que unes, per exemple, tenen més pla, altres tenen pues, més altitud, altres tenen més sorra perquè són, estan més al desert, altres tenen la navegació com a dificultat. Per tant, és a dir, cada dia et trobaves en coses noves.
Sí, sí, la veritat és que ha sigut un, bueno, les sis etapes han sigut superdiferents. Ha hagut de tot, des d'altimetria, que jo no m'esperava trobar-me tanta altimetria, fins molta muntanya, molta pedra, etapes de molta arena. Bueno, és que ha sigut super, super completa.
Et comentava abans de començar aquesta entrevista si en algun moment de la cursa vas arribar a pensar què faig aquí baix, estaria millor al sofà de casa o anant en bicicleta per qualsevol de les rutetes que tenim per aquí el terreny.
Sí, la veritat és que sí, que més d'una vegada ho havia pensat i... però bueno, després treus forces, no?, d'on hi ha i dius, ostres, he arribat fins aquí, he entrenat molt per arribar fins aquí i vaig a completar-la i intentar-ho fer el millor possible.
Què és el que més et va costar?
Bé, em va costar, pues, al principi de tot, pues, veure la potència, no?, de la cursa en tots els sentits, amb com anava la gent, amb com vam sortir el primer dia, la professionalitat que hi havia, ostres, tots els dietistes allà al costat dels professionals, vull dir, i l'helicòpter allà al teu costat, vull dir, allà te'n dones compte de realment on estàs, que no té res a veure amb pegar una volta com fem per aquí, anar als perxets i donar cap allà, no? I ostres, pues, a partir d'allí molt de cap i molta sang freda i tirar endavant i racionalitzar molt bé i dosificar molt bé el teu cos i tot.
Perquè, clar, hem de dir que aquesta era una cursa a diferents velocitats, perquè hi ha diferents categories. Recordem que tu anaves en la categoria Adventure, que és una categoria, entenem, per a no professionals, però que té la dificultat afegida de que no podeu rebre ajut exterior, ni d'un fisio, ni d'un mecànic, ni de res per l'estil, però sí que hi ha gent que competia en categories que permeten la professionalitat i que tenen tot tipus de preparació, tant personal com física com tecnològica, no?
Sí, allí hi ha gent molt, molt preparada. També tinc que dir que la meva categoria, pues, hi ha hagut gent que ha quedat el 25, hi ha hagut gent que ha quedat el 48, que per a mi això ja és una admiració, perquè gent que no té preparador físic allà, que no té, jo que sé, equip mecànic allà i que hagi quedat en aquestes posicions, ostres, jo em trec el sombrero. I de fet, pues, jo ja he après moltíssim, d'aquesta gent, i quan estàvem allà a la Jaima, molts bons consells, molt bon caliu, he tingut molta sort en aquest aspecte i ostres, els hi tinc que agrair moltíssimes coses.
I veure que cada dia es quedava gent pel camí, no?
Sí, això ha sigut una de les coses més dures que potser he vist més, i la duresa i la frustració de molta gent de veure que per dos ratllos trencats, pues, s'han quedat allà o se'ls ha trencat alguna peça de la bicicleta o bueno, no obstant aquell dia, pues, no ha sigut el seu dia i han tingut que abandonar. Clar, quan ja abandonaves una etapa ja no podies completar-les totes les demés.
Tu mos mostraves el dia que vas vindre, mos mostraves la teua preocupació perquè la bicicleta aguantés. Fins i tot un dia que ens vas enviar un àudio ens dies és una campiona perquè està aguantant com una campiona. Al final va aguantar bé la bicicleta?
Sí, la veritat és que sí, la bici al final va donar el seu fruit i estic supercontent de com s'ha portat. Més d'un dia inclús li parlava a la bicicleta, no?, i li deia, ostres, va, que hem d'aguantar aquí, hem de poder acabar aquesta etapa, va, que només ens queden 40 quilòmetres. I ella s'ha portat i amb això, ostres, superbé.
Setena posició en la categoria Adventure, 161è de la classificació general, han acabat al voltant de 300 de tots els que van començar. Com valores, més enllà d'haver acabat la cursa, com valores aquestes posicions?
Bueno, jo ja vaig dir aquí també que no anava a guanyar la cursa ni molt menys, no? però que sí que intentaria fer-ho el millor possible. Sí que també tinc que dir que moltes vegades pues, he parat, ajudar companys, i m'ho he pres d'una manera pues, més adventure, no? He intentat seguir-la més adventure, i sí que des d'aquí vull dir que podríem haver fet més, però també hagués pogut no acabar-la.
Per tant, és a dir, el risc d'intentar competir-la més comporta el fet de que pogués tenir algun imprevist, començant per una avaria mecànica o per una baixada física que hagués provocat que no haguessis pogut acabar-la, doncs.
Sí, sí, totalment així és. O sigui, quan hi ha gent que és molt més preparada que jo i que ha fet unes grans posicions els primers dies, però llavors els hi passava alguna cosa i veia jo que ja no la podien completar o que ja no podien seguir la cursa. I això, ostres, jo he intentat per tots els mitjans que no em passés.
Explica'ns el timing del dia a dia, no? A quina hora començàveu les etapes, quan s'aixecàveu, es llevàveu de dormir, què és el que fes quan arribaves, explica com menjàveu, explica'm una mica tot.
Pues bueno, és una cursa que m'he quedat super al·lucinat de com està preparada, de la magnitud de l'organització. O sigui, jo crec que de moment és la cursa que jo he vist més preparada a tots els nivells. Ja? O sigui, pensa que ja ens aixecàvem a les 6 del matí, que hi havia gent que s'aixecava abans, però ja ens aixecàvem amb una cançó especial i ja et motivava, ja havia una persona que ens anava parlant, pues bueno, va, venga, titanes, que hoy pues un nuevo día, es un nuevo día, un día menos, y a partir de hoy vais a cambiar vuestra vida. Vull dir, és una fita que et motiva molt, i llavors el companyerisme i el caliu que se marca dins de tot el campament és un caliu molt maco, molt maco. Vull dir, en cap moment jo penso que jo vaig anar sol i en cap moment m'he trobat sol. O sigui, sempre he estat al voltant dels meus companys i conèixer sempre gent nova. Després, bueno, quan acabaves a les 6, pues, bueno, pues, t'asseaves una mica, esmorzaves i llavors ja començaven tots els preparatius. De les 6 a les 8, que és quan començava l'etapa...
Què esmorzàveu?
Bueno, esmorzàvem, pues, jo per exemple, personalment, pues, cereals, algunes torrades, una mica de mermelada, vull dir, algo que bastant lleuger per a que llavors no sortissis allà amb la panxa molt plena. Sí. Llavors, pues, acabaves de tot això, tu preparaves tot, anaves al control de firmes, que era, tu portaves una muñeca amb un xip, i llavors pues, ja des d'allí ells sempre te seguien, sabien si havies firmat ja per a sortir, on estaves en tot moment... i cap allà a les 8 doncs ja sortíem, no? Feies tota l'etapa i llavors quan tornaves, que estaves ja super cansat i super destrossat, pues jo per exemple amb la meva d'això, clar, jo tenia una mica més complicat que els altres perquè tenia que deixar la meva bici, però la meva bici jo la deixava, però la deixava tal com estava. Jo llavors me dutxava, anava a dinar i llavors era quan començava tota la feina per mi. La feina de l'equip físio, o sigui, jo em tenia que fer-me els massatges amb cremes pues, per a les cames, perquè l'endemà tornessin a estar com el primer dia, i llavors començava amb la feina de la bici. Netejar-la tota, engrassar cadenes, mirar retens, mirar tots els frenos, com estaven. Llavors, clar, jo quan acabava de tota aquesta feina, pues, igual eren les 8 del vespre. El briefing, corrents, a les 9 sopar... preparar tots els temes del Garmin, de carregar tots els CPUs i tot, perquè hi ha un tema, el tema d'electrònica és bastant complet i complex, o sigui que jo em passava una mitja hora al dia pues, en el Garmin, i llavors cap allà a les 10.
El sistema de navegació, doncs.
Sí, 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 sense això no es pot sortir, ja, o sigui que no et deixen fer la sortida. I llavors pues, més o menys cada dia ha sigut aquesta la rutina.
I te n'anaves a dormir? A quina hora?
Sí, a les 10. A les 10 ja estàvem dormint.
A les 10 de la nit.
A les 10 ja estava tot el campament roncant ja.
Molt bé. Dormíeu en una jaima comú, no? En el teu cas, no? En la teva categoria. Tot i que suposo que hi havia gent que dormia d'alguna altra manera o no?
No, no. Nosaltres dormíem en una jaima comuna i llavors tots els altres dormien en jaimes de 3. Però la meva categoria era comuna. I la veritat és que, bé, molt bé, vull dir, perquè jo primer pensava, dic, ostres, un roncarà, l'altre això, no em deixaran dormir, però no. Jo crec que estàvem tots tan cansats que per la nit, vamos, estàvem tots planxats.
No sentíeu lo que roncava al costat?
No? no sentíem pràcticament res.
En tot cas, alguna anècdota per explicar que valga la pena, Joan Josep, alguna avaria d'algun company, alguna experiència per explicar?
Pues bueno, anécdotes, jo crec que vàries, no tan durs d'estos dies, però potser la més brillant i la que a hores d'ara pues encara el company me truca, no, per haver-li donat la última càmera, no, en la última etapa de la sexta. Doncs un company meu d'Adventure va pinxar dues vegades i vaig ajudar-lo les dues vegades, però bueno, ell portava càmeres, vull dir que jo només el vaig ajudar i ja està. Però la tercera vegada que va pinxar ell no portava càmeres i anàvem ja quasi ja apurats al final i li vaig deixar la càmera, i bueno, li vaig ajudar-lo allà i tot i va poder finalitzar les etapes i bueno, encara a hores d'ara em dona les gràcies per haver-lo ajudat.
Durant estos dies hem pogut seguir les etapes a diferents mitjans de comunicació, al canal 33, però clar, apareixen els que apareixen, no? Apareixen els primers classificats de les categories, tant masculí com femení, però sí que aquí en esta casa hem estat seguint les xarxes socials. La veritat és que la gent ha estat molt pendent del que fes, no?
Sí, sí, tinc que, ostres, m'he sentit super, super arropat, super content de tothom, des que vaig arribar al poble el diumenge, vull dir que tothom, ostres, pues com ha anat, i enhorabona, i això és una cosa que tinc que agrair a tothom, i bueno, i segueixo dient també a tots els sponsors, i sobretot, pues a la família, que és la que més, lo suport, que bueno, no tinc paraules.
Te queden ganes de tornar-hi o què?
Bueno, ja saps que jo sóc una miqueta intrèpid, Franquín, i ja fa uns anys vaig estar aquí fent una altra marxa i vaig dir que no seria l'última i esta també, ja et dic que no serà l'última.
Però no t'atreveixes a dir si l'any que ve ja aniràs?
No, perquè estic barallant moltes coses, no? La baralla és molt extensa i primer tinc que valorar realment cap on tinc que tindre l'objectiu i el que vull fer.
En definitiva, per acabar, Joan Josep, en general, valoració de que has complert el teu objectiu d'esta setena posició en la teva categoria, de la 161a posició a la classificació general, de que has acabat pel mig entre tota la gent que ha pogut acabar, i això dona una idea de la dificultat de que quasi 300 persones s'han quedat sense poder finalitzar aquesta cursa i segur que anaven amb la mateixa il·lusió que tu i mitjans que tu o més, en què et quedes de tot plegat dins de tu? És a dir, quina és la valoració que em fas d'esta participació?
Bueno, jo l'autovaloració que em faig jo mateix de tot és que pues, bueno, és un repte més, no? És un repte més a la vida, que jo sempre dic que si jo ho he fet, ho pot fer tothom, vull dir que no és una cosa que sigui cap cosa de l'altre món, i que a la vida pues, és bonic ficar-se reptes i poder-los complir, i bueno, i una mica de sort també, clar que sí.
Per tant, content d'haver-ho pogut viure, satisfet pels resultats, i amb la incògnita esta de que no serà l'última.
Pues sí, molt content pels resultats i molt content d'haver vingut aquesta experiència. Bueno, jo sé que segur que me'n recordaré tota la vida i ja està. I sobretot del caliu de la gent, Això és molt important.
Joan Josep, moltíssimes gràcies i molta sort en el futur.
Moltes gràcies, Franquín.
Pues bé, escolta, pues encantats de tindre'l aquí, animar-lo a que segueixi per aquest camí. I recordar que hem iniciat el programa parlant de futbol base. Aquí parlem de tot l'esport que es fa a l'Ametlla de Mar i ho hem fet parlant de les victòries del juvenil i del cadet de l'Ametlla de Mar, la derrota de l'infantil i la també victòria del prebenjamí Sai Tonillos en el primer partit de Lliga. Hem parlat amb Juanjo Balfegó, entrenador del juvenil, amb l'Àlex Gómez, entrenador del cadet, i en aquest darrer tram de programa hem pogut escoltar a Joan Josep Callao, el biker calero que diumenge finalitzava per primera vegada en la seva primera participació la Titan Desert, aquesta cursa extrema amb bicicletes mountain bike que transcorre pel desert marroquí. Res més, moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Tornem demà a l'esport al nostre poble. Adeu-siau.
L'esport continua a la Cala RTV. www.radiosportiva.cat